la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías y las tonterías, donde me compraba con bisutería.
6 minutos y pico que pasen de dos cuas de nou. Aquí está veu que escoltàvem en el separador, meravellós separador, com sempre monta Ferran Cabo de Vila amb Paula Moreno. Era la veu de Laura Polo Dalfó insultant-me, l'insult més repetit probablement de la ràdio nocturna catalana.
Sí.
Aquí el tenim de nou. Laura Polo Dalfó, companya periodista, molta inquietud pels temes socials. Benvinguda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per estar nosaltres per participar en aquesta taula. Tenim més que saludades a l'Andrea Ramírez, que ens ha regalat aquests minuts de ràdio previs. També a Verónica García Morales, professora de dret i experta en seguretat urbana. I ara incorporem també Rosario Santamaría, periodista. Bona vesprada.
Bona vesprada. Estem molt ben acompanyats.
Bueno,
avui,
sí.
Sempre
taula,
estem en intimitat
aquesta,
i avui...
Aquesta taula fa goig.
Molt,
fa goig.
Goig,
em fa molta
molt.
Il·lusió, perquè a més hi ha moltes mirades i moltes sensibilitats. Bueno, en Rosario, cada dimarts, ja sabeu, ens porta la seva versió d'Economia amb valors. Doncs moltes gràcies a totes per estar amb nosaltres en un dia com avui. Laura, vens directe de la manifestació, no?
Sí.
Que s'ha viscut aquesta tarda.
Sí,
com
sí.
Ha anat això?
Ai, ha sigut impressionant. Hi havia moltíssima gent, moltes dones. Jo estava a un bloc no mixt, per tant, érem tot dones, i anàvem dient com educadament que marxessin els homes i tal, però molt, molt guai, molt guai. Moltíssima gent, la veritat.
Bueno, vull... Fantàstic, eh? Vull escoltar-vos... M'agrada molt, m'agrada molt. Vull escoltar-vos molt. Abans d'entrar en matèria i tenint en compte la quantitat de missatges que he rebut d'homes preguntant per què teniu un dia... vosaltres, no?, les dones, i nosaltres no, això és una dada que m'ha passat Rosario Santamaría. La resposta és que sí, hi ha un Dia Internacional de l'Home que es commemora cada any el 19 de novembre des del 1992, però com nosaltres no tenim res a reivindicar, més que res hem de demanar perdó per moltes tonteries que tenim al cap, doncs no celebra massa. Queda dit això. Si us sembla bé, comencem per temes que m'ha proposat la Laura Polo Dalfó, que m'interessa molt conèixer també l'opinió de totes, perquè són propostes de la més jove de la taula. Quants anys tens, Laura Polo?
Quants me'n poses?
Bueno,
doncs, és bonic demanar,
17,
preguntar
18,
l'edat a una dona. A veure, aquí ja comencem.
No, però quan
és
tan jove no hi ha problema, perquè la vol lluir. 24 anys,
24.
Perfecte. Mira, m'has proposat trencar el mite de la superdona. En primer lloc, Laura, què és el mite de la superdona i per què s'ha de trencar?
El mite de la superdona és aquest mite de... O sigui, quan les dones entrem al mercat laboral, quan s'entra directament al mercat laboral, les dones acostumem a tenir dos feines, no? La feina remunerada de la nostra feina del dia a dia i després la feina de casa, les feines de cures, de neteja i tot plegat. Aleshores, sempre hi ha el mite de, ui, és que són capaces de fer-ho tot, ho poden fer tot sense cansar-se, i és com, no, escolta'm una cosa, no és la meva feina fer-ho tot. O sigui, la meva feina és fer el mateix que fas tu, treballar, i ens repartim les coses com toquen de casa. Llavors, és com trencar aquest mite de no hem de ser superdones, simplement hem de ser dones que... O sigui, és com una obligació ser superdona i no ho ha de ser. No sé si m'he explicat.
Perfectament, jo crec que t'has explicat.
Si elles volen afegir alguna cosa,
i no sé si heu tingut aquesta percepció en les vostres vides, no? Que s'us ha demanat tot, absolutament, Andrea.
Jo recordo molt a la meva mare dient, a la generació del baby boom, sobretot, dient, m'han enganyat. O sigui, se sentia estafada. Llibereu-vos, treballeu, sortiu al mercat laboral, guanyareu drets, guanyareu llibertats. No, guanyarem més feina. Llavors, ara no només ens fem càrrec de la casa, sinó també de fora. I sempre em va quedar molt marcat, no? Aquest m'han enganyat, se sentia estafada.
Però aquesta estafa, Rosario, Verónica, ve donada per una societat que sí que estafa d'alguna manera les dones, perquè els hi demana tot, el que deia la Laura, no? La superdona, Rosario.
Jo afegiria que, a més del tema de la feina, que teniu tota la raó, també hi ha com molta pressió a estar sempre perfectes, no? O sigui, també hi ha molta pressió de acabes de donar llum i ja veus a les famoses que s'han recuperat en 5 dies de donar, no?, d'haver tingut una criatura. N'hi ha molta pressió a nivell físic, i això també, escolta, prou. És veritat que ara es fan coses, no?, a aquest nivell. Hi ha dones que tenen els pits grans i fan anuncis amb subjecte, no?, amb sostenidors,
les
però això és recent.
Aquestes...
O sigui, això és recent. Hem tingut molta... Hi ha com molta esclavitud, no?, en aquest sentit, com de que hem d'estar perfectes i ser unes superheroïnes també a nivell físic, no?, d'estar perfectes, no?
En aquest sentit, darrerament hem escoltat aquestes notícies que la pressió social, sobretot provocada per Instagram, arriba a les noies. A les noies! Els nois no tenen aquesta pressió. A edats increïbles. Increïblement joves, 11 anys, o sigui, aquesta pressió de la societat per has de ser perfecte, donar-lo tot, és que arriba fins aquí, a aquests extrems, Andrea.
Sí, jo us volia explicar també, fer una reflexió fins a quin punt arriba. Bueno, jo treballant en la política de salut, us heu fixat que ens han ensenyat sempre el sistema de muscular a les escoles només amb la figura de l'home?
Sí.
No hem vist mai com és una mama realment. I això entra dintre de que les mames, els pits, eren estètics.
Jo la primera vegada que vaig veure una foto de la musculatura vaig flipar. És impressionant, no sé si l'heu vist, però sembla com una flor, és molt
xulo.
Exacte,
i s'ha banalitzat. S'ha banalitzat fins al punt de que estèticament havia de conservar-se, l'home el volia conservar, per tant, els llibres d'escola, i molt menys les consultes mèdiques o allà on ho podríem veure, no ho ensenyem.
Però ni avui en dia, no? Jo no tinc al cap que això succeeixi.
Això no t'ho puc assegurar si els llibres de primària avui en dia s'ensenyen les dues imatges. Jo, quan jo vaig estudiar, segur.
Quan jo vaig estudiar, tampoc.
Jo tinc els meus dubtes,
sembla
però...
Sembla que sí, no? Que sí, hi ha el cos de l'home i de la dona. No sé a nivell de ja tan...
Sistema muscular, eh?
Sembla sistema muscular,
sistema
no
sistema muscular.
Sé. Clar,
muscular.
La reproducció sí que tinc al cap, no? Quan estudien la reproducció, no? Que hi ha la imatge de tots dos.
Sí, clar, evidentment en aquest punt sí, però tens raó que fixa't quina... Això és un machisme per se. Mm-hmm. El pit és estètic, eh? No és,
estètic
no forma part.
I té una utilitat evolutiva, no? Diguéssim, o sigui, donar sí. L'alimentació. Però en cap cas per estudiar-lo, per fixar-nos-hi, per reconèixer-lo.
Escolteu, és fantàstic parlar amb vosaltres. Bueno, mireu quin guió tinc. És que he fet 12 pàgines de guió que evidentment no serviran per res. Perquè un altre tema que volia tocar amb vosaltres, ho hem parlat una mica en l'àmbit de la universitat i de la investigació, és el suport mutu entre vosaltres. Una cosa, perquè clar, un dels altres mites o frases estereotipades és les dones entre elles són molt competitives, eh? I es miren sempre, volen doncs, superar-se i etcètera. Els homes són una mica menys o són més col·legues, no sé com dir-t'ho. Jo això ho he escoltat moltes vegades. Però en aquest cas arriba el suport mutu, i està arribant, no, Laura? El suport mutu davant de superiors, per exemple, entre les dones, en tots els àmbits, i normalment aquests superiors són homes, com també ha quedat palès en la conversa anterior. La sororitat, no? És aquest el concepte.
A mi m'encanta. Uh-huh. Sí, tinc un quadre a la meva habitació, que és una il·lustració que diu sororitat, cuidar-se les unes a les altres. És molt xulo. És que, bueno, jo crec que al final hem evolucionat, no? Perquè, bueno, suposo que estareu d'acord amb mi, abans sí que se'ns incitava a competir entre nosaltres, a veure qui era millor que qui. I ara estan sorgint molts espais de cures entre dones que per donar-te suport, simplement per escoltar-te, que són supernecessaris, i entendre que no hem de competir, sinó ajudar-nos, és com un canvi que s'ha fet els últims anys. Jo crec que abans no hi era tant. No sé, potser m'equivoco, però jo tinc aquesta sensació.
És que jo tinc la sensació que s'estan fent passes. S'estan fent passes en moltes coses. I comencem a escoltar que hi ha associacions, hi ha doncs, entitats que fan aquest suport. Com veieu aquest suport necessari, Verónica?
Sí, però, per exemple, la sororitat és algo que quizá hoy lo vemos que se habla más, que se está institucionalizando, que se está encauzando precisamente a través de organizaciones, asociaciones... Pero es verdad que viene de lejos y como siempre se dice, ¿no? La historia de las mujeres es una historia de discriminación y violencia, pero yo también diría que es una historia de sororidad. Detrás de todas las mujeres que han sobrevivido a tanta violencia, a tanta discriminación, siempre hay mujeres. Siempre hay hermanas, madres, amigas, vecinas que han dado ese soporte. En todas las historias, otra cuestión es que forma parte de ese sistema patriarcal, el de intentar vender el discurso de que entre mujeres siempre queremos competir, que entre mujeres siempre hay esta tensión o esta rivalidad. Y no es así. De hecho, incluso en contextos de extrema vulnerabilidad, hay un libro de Mónica Gustova que habla sobre las mujeres en el gulag, se llama Vestidas para un baile en la nieve. En ese libro, ella recoge el testimonio de 9 mujeres y señala cómo las mujeres tejieron todas esas redes de solidaridad y lograron supervivir, ¿no? La supervivencia fue gracias a la amistad. También está muy marcado, ¿no?, por roles de género, y que fue muy distinta la experiencia que de los hombres, ¿no? De hecho, allí los hombres también están afectados por todos esos estereotipos de no mostrar las emociones, de mostrarse fuerte, de no tocarse, por ejemplo, con otro hombre, de no abrazarse, de no dar esas expresiones de cariño. Aquí los hombres tienen mucho que reivindicar también, porque estos estereotipos les afecta, ¿no? El estar también encapsulados en una masculinidad tóxica que no la tienen solo por el hecho de ser hombres, sino que es una construcción sociocultural en la que nos estamos inmersos, ¿no?, hombres y mujeres.
Deixo una pausa per interioritzar aquesta intervenció de Verónica García Morales, que ha estat deluxe, premium. Sí. Rosario, remata.
Jo estic veient un documental que precisament parla del que estàs dient tu, del mal que ha fet tot el tema dels estereotipos masculins, no? De no ploris com una nena, aguanta't els teus sentiments, tot el que provoquen els nens joves a nivell emocional, clar, no poden expressar-se lliurement i tenen molts problemes, es fan més violents, tenen ansietat, angoixa, és a dir, que els hi provoca molts problemes, o sigui, aquest tema que has parat damunt la taula, és veritat que estem amb el Dia de la Dona, però ens afecta, no? Perquè aquesta masculinitat tan extrema no porta enlloc ni als homes ni a les dones, no?
De fet, hi ha un moviment a les xarxes socials ara que s'està com reivindicant de, vale, homes, no agafeu el discurs de la dona, però teniu un discurs propi també, que és precisament aquest, el com el patriarcat ha afectat els homes i aquesta masculinitat tòxica que comentàvem, no? I vosaltres també teniu un missatge a reivindicar, feu-ho, i no només això, sinó apliqueu-vos-ho.
Andrea, t'escolto, per abans d'anar a la publicitat, digues alguna cosa, que és que ha quedat rodó aquest moment. Remata.
I ho he de rematar jo amb aquesta pressió,
sí,
eh?
Sí, sí. No, sense pressió, sense pressió.
Sempre fa el mateix. Amb...
Jo tornaria a la pilota, per rematar-ho com bonament vulguis.
Doncs vinga. Ah, jo!
I aquest és l'home de la taula.
Gràcies.
Exacte.
No, és que...
Dic alguna cosa més del documental, aquest, que és molt bo.
Vale,
quan comencen i fan una comparació entre els nens i les nenes, el 90% dels casos som exactament iguals. Exactament. O sigui, hi ha una diferència només del 10%. Amb el tema aquest de la masculinitat tan bestial, és quan es fan més evidents les diferències, no? Quan heu comentat això de la competitivitat, jo penso que tant els homes com les dones som iguals. Hi ha homes molt competitius i dones molt competitives. Això és el que crec, vaja.
Tot està per fer, tot és possible, hi ha moltes coses a fer i m'encanta aquesta visió transversal. Fem una pausa, 30 segons, i encara ens queden uns minuts per continuar aquesta conversa tot un revolutum. Avui Lila, avui 8M.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta en uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Els dilluns fa molt fred a Ràdio Estel. Després del cap de setmana...
Pensa que només està Laura Polo per aquí,
però Laura
que no
Polo,
calenta.
Jo he de parlar amb ella perquè deu anar per aquí vestida com si fos esquimal, perquè el que hi ha els dilluns a 6 del matí...
Camins.
Ràdio Estel.
Pensa que és de Balaguer.
Deu ser això.
Expliquem històries.
Vinga, va, 10 minuts, encara ens queden uns 8 minuts més o menys de conversa a Laura Polo d'Alfó, de Balaguer, de Balaguer.
Sí, de Balaguer.
Escolta una cosa, ara ens parlaves durant la pausa publicitària d'un concepte que aquí a la taula ha sobtat, perquè hem escoltat parlar molt del sostre de vidre, que trencar el sostre de vidre,
sí.
Però ara es parla, dius tu, del...
precipici de vidre. O sigui, a veure, no sé si és... Crec que encara no s'ha utilitzat molt a l'acadèmia, però l'altre dia ho comentava amb uns amics, i és quan hi ha un lloc de treball o del que sigui que està tocat perquè ha passat algo i és dèbil, o sigui, que et pot passar... O sigui, que va malament el lloc de feina. Aleshores hi posen una dona perquè s'espavili ella. Puc dir programes d'altres? És que vull posar, sí, un exemple molt clar. Zona Franca.
Vale. No, vale, mare meva.
Vale. ho deixa Joel Díaz. És un lloc que està tocat per tot el que ha passat, sí, i han posat una dona.
Sí.
I això passa molt...
Ah,
exacte. És que no me'n recordava el nom. Perdó. Vale, no, i això passa moltíssimes vegades i es veu molt també amb eleccions, quan hi ha un partit polític que no té moltes possibilitats de guanyar i posen dones. I això estudis que ho corroboren. I és com, bueno, però les posem a elles i ja s'espavilaran, saps?
Les posem a elles i ja s'espavilaran i si s'acaba d'enfonsar...
És culpa seva. Clar.
Doncs aquí us regalem un altre concepte precipici, perquè no dormiu tranquil, el precipici de vidre. Escolteu, parlem una mica, Rosario, les dones a l'economia i l'emprenedoria, si et sembla bé. Segons el darrer informe del mercat de treball de les dones publicat el 2022 del PELSEPE, els llocs de treball amb més taxa de dones, també ho parlàvem abans amb l'Andrea i la Verònica, treballadores de cures personals a domicili, empleades domèstiques, auxiliars d'infermeria, operadores de màquines de cosir i bordar. Increïble.
No totes, ja saps que jo el tema de cosir no...
Bueno, jo no ho sabia, però en fi. I després hi ha altres dades, per exemple, l'Institut Nacional d'Estadística permeten apreciar que a mesura que augmenta la responsabilitat de càrrecs, el percentatge de representació de dones sempre baixa, tinc xifres aquí, no us avorriré. En fi, com veieu el paper, Rosario, tu que toques tants temes d'emprenedoria i d'empresa, el paper de la dona?
Només hi ha un 4,3% de directives a la petita empresa, Rafa. És poquíssim, un 4,3%. O sigui, jo crec que falten moltes mesures.
És pitjor que les rectories, no? Quan havies dit, Andrea?
Entre el 20 i el 23%.
Molt pitjor.
I el sector de la comunicació, que tu m'havies passat, no? M'havies passat així una mica les preguntes.
Sí.
Ocupem el 45% dels llocs de treball, però només el 3% arriba als llocs de direcció. O sigui, ens estem quedant amb un 3, un 4. És una xifra, o sigui, em sembla patètica. Vull dir, no? En segle XXI, a mi m'haguessin dit abans un 3 i un 4, i hagués dit, no, home, no. Jo crec que a nivell empresarial tant val un home com una dona, a nivell directiu el mateix, cadascú no? Té les habilitats que ha de tenir, no? Per liderar, per emprendre, tenim tant uns com els altres. No sé si aquí n'hi ha un tema més de tipus de feina que laurem, que les nostres feines doncs, tenen pitjors condicions laborals o no són tan, no? No són tan científiques i per tant en aquest cas no, doncs no podem optar a uns sous millors, però que només hi hagi un 3%, o sigui, està clar que les polítiques que s'estan fent són molt poques, són poques.
Són insuficients, i a més, plantegem-nos una cosa. Jo sempre vaig a lo mateix, però jo he fet entrevistes, encara que sigui legal, on se'm pregunta per la meva edat, maternitat? I ja caic del procés de selecció.
Entrevistes de treball, eh?
Sí, i caus, i és il·legal preguntar-ho, i caus del procés de selecció. Segons a quina edat, a quina franja d'edat, estem totalment capades.
A partir de, jo et dic que fins i tot a partir dels 35 jo m'he sentit invisible, eh? I això de tenir dos fills pesa molt, sí.
I després torna't a incorporar.
Et pregunten, la demanen l'edat dels fills, per saber si et demanaràs...
Si faltaràs molt, si no faltaràs molt, si s'encostipen, si no... És que és aquí on trobem aquest topall i on les dones desapareixem. I tornem a desaparèixer una altra vegada quan tenim els pares grans.
Sí.
I llavors passem a les cures, perquè qui es fa càrrec, que no sé, que els vulguis posar residències, i tot i així ja tens els mals de cap, de, si els hi vols donar una bona atenció, tornes a desaparèixer. Llavors, no és que les dones no siguin vàlides, és que hi ha un moment en què les dones desapareixem del món laboral perquè ens dediquem a les cures. Si això no ho compartim amb el sexe masculí, no sortirem mai d'aquest peix que es mossega la cua.
En polítiques que ajudin. Jo, per exemple, estic bastant indignada, ho sento, però és així, del tema de la seguretat social. O sigui, el que pagues
no
per una persona
res.
De la llar... El que pagues per una persona de la llar, jo acabo de fer-li l'he donat d'alta a la persona que està fent les feines domèstiques de casa de la meva mare. La meva mare té 87 anys. És a dir, o poso una persona que ajudi, o haig de fer jo la feina, o haig de fer algun germà. Són 400 euros de seguretat social a una persona de 87 anys. Corxo, o sigui, només hi ha descomptes per família nombrosa. És molt, o sigui, no poden realment fer un estalvi en aquest sentit perquè no m'hagi jo de fer càrrec d'ajudar la meva mare i puguem tenir una senyora, que a més estem donant feina a una dona de 35 anys o 30. És a dir, que, bueno, no sé, jo el tema polític veig que està molt verda.
Hi ha moltes carències. Verònica, què n'opines?
Sí, no, aquí és també, no, com a societat, reflexionar a dónde se está destinando, no, el dinero público, porque al final estos cuidados, estos servicios tendría que ser un servicio público. Y, por tanto, allí se tendría que destinar todo ese recurso hasta que los cuidados no se pongan en el centro de la política pública, pues esto va a seguir pasando, ¿no? No solamente es el trabajo productivo, sino el de los cuidados, el trabajo reproductivo, el de casa, el que al final sostiene la vida. Y sin eso no se puede tampoco trabajar, no se puede seguir produciendo.
Hi ha un altre aspecte, ja ens queden dos minuts i hem d'acomiadar, però vull rematar-lo, que és la presència de les dones als mitjans de comunicació, que és baixíssim. He estat mirant xifres i dones que es dediquen a divulgar com a comunicadores estem parlant d'un 24%. En aquesta casa tenim un dèficit. Només hi ha un programa que presenta Mercè Raga. La resta som tot homes al front de programes. Per exemple, i ho dic obertament, sort que la Raga val part per moltes, eh? Escolteu una cosa. I expertes en mitjans, un 19%, que és poquíssim també. Aquesta presència de la dona, d'alguna manera, per donar visibilitat, també ajudaria, no, Laura?
A veure, sí, jo crec que, a més, que poses aquesta perspectiva feminista, jo crec que també cuidem bastant el llenguatge i al final els mitjans tenim un paper important en el discurs que es fa i en la imatge social, no? Llavors, si els mitjans són un reflex de la societat i no hi ha dones, on són les dones a la societat, també?
Quan, a més, estan estudiant periodisme perquè a les facultats sí. hi ha més dones,
dir,
no?
I m'apunta sí. Ferran Capdevila un molt bon apunt, que una dona presentant un programa, la graella de Ràdio Estel, però majoria a la redacció.
Sí, això és veritat.
Majoria a la redacció.
Bueno, però no opten a ser directors de programa.
Ah, bueno, que opten, que de abans, moment no, no ho són. No sabem no. si opten o no opten.
Bueno, jo aquí ho he llançat al directe.
Sí, aquí seria otra vez, ¿no?, esa dicotomia que hemos estado viendo, la parte visible, la parte sí. pública, la voz pública de una mujer.
Com el Rafa ho fa molt bé, el Rafa, que no ens el toquin.
No, 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 jo estic... Jo, mira, abans ho comentava fent un cafè. Jo avui estic i demà no estic. Aquí a la ràdio tot és una bogeria de negoci i no mai se sap, i jo sí he de deixar de fer el camí, ens ho faré i faré una altra cosa. I escombraré. Escolteu, ho hem de deixar aquí. Andrea Ramírez, Verónica García Morales, Laura Polo d'Alfó. Laura, mil gràcies especialment
gràcies
a tu.
Gràcies a vosaltres.
Ara m'acomiado. Rosario Santamaría, gràcies per venir, per fer les pols. I a tu gràcies per aquests mesos.
Gràcies a vosaltres.
I per tot el que ens has donat. L'insult més repetit de la ràdio nocturna catalana. Ets divertida, ets excel·lent, ets eficient. Et trobarem molt a faltar. Que tinguis
també
molta
a vosaltres.
Sort.
Gràcies a tot l'equip.
Nosaltres recollim.